Avui a l'estudi... A veure...
El botó vermell.
Vale, el botó vermell, perfecte. Vale. Gràcies. Avui a l'estudi 1 de Ràdio Castellans visita el Joan Vilardebó. El coneixem força perquè fa molts anys que ens visita periòdicament, sobretot quan té aquests fills que va fent nous. Ja en porta 7, o sigui que déu-n'hi-do, família nombrosa de sobres, de sobres.
És difícil a l'època que estem.
Molt difícil. I avui ens torna a visitar doncs, el Joan amb un nou llibre publicat per Tuxita Edicions, una altra vegada, Venècies meves, això l'ensenyem, coses, persones i passejades. Al Joan li agrada molt, a banda d'escriure, viatjar, i això és el que fa, no? Viatja i després escriu el viatge.
Sí. Sí.
Explica'ns una miqueta per què aquesta vegada te'n vas a Venècia, aquestes Venècies teves.
És que Venècia és una ciutat... per mi, fantàstica. Fa molts anys que hi vaig vegades, les vegades que puc, menys de les que voldria, és evident, però és una ciutat que m'agrada molt, primera, perquè és riquíssima en valors artístics i culturals. Jo sóc llicenciat, a part de psicologia, en història de l'art, i és una ciutat que només per aquest sol requisit ja m'atrauria, però és que a més s'hi viu molt bé, és plana, i a mi em va molt bé que sigui una ciutat completament plana, petits puntets, pots anar passant-los i arribar a tot arreu, no hi ha edificis alts, i els edificis més alts pràcticament tenen vetat l'accés, excepte casos molt comptats, i és una ciutat que al no haver-hi cotxes, ni bicicletes, ni coses que facin soroll, ni que vagin de pressa, fa que els humans ens hi sentim molt bé. La pega d'això és que atrau tants humans que fa que entre tots compliquem la vida, no només en els que viuen en allà, que pobra gent estan ja desmanegats i ja no saben ni a quina paret toquen, sinó que a més entre nosaltres també és evident que ens molestem, perquè a ningú li agrada anar en un lloc que estigui permanentment saturat, permanentment ocupat, s'hagi de fer cua, s'hagi de fer no sé què. Aleshores, té aquestes avantatges i aquest inconvenient. Jo procuro anar-hi fora de temporada quan puc. Quan treballava, doncs hi havia d'anar com tothom, quan les vacances, i ara que estic jubilat, doncs procuro anar-hi en èpoques que l'afluència és...
Clar, fora de temporada a Venècia és difícil de dir, no? Perquè no és només a l'estiu que hi ha gent. També hi ha el Carnaval, també hi ha altres èpoques, no?
Ells s'han preocupat, com que fa molts anys que viuen del turisme, i no se n'amaguen ni ho neguen, s'han preocupat d'allargar tant com poden l'estacionalitat, que diuen allà. No és el turisme de sol i platja el que hi va, sinó és un altre tipus de turisme que pot fer sol i platja en un altre lloc. Doncs, clar, han anat posant en valor determinats aconteixements, determinades festes, activitats culturals, la Bienal Artística, el Festival de Cinema, tot això fa que es vagin ocupant setmanes i mesos, diguem-ne, de baixa ocupació, de condicions difícils. És una ciutat a l'hivern humida i molt freda, perquè té les Dolomites molt a prop, que estan a 3.000 metres. És com si nosaltres tinguéssim el Montseny i fes 3.000 metres d'alçada. Vull dir, aquí faria una fresca a l'hivern realment espectacular. Doncs en allà passa això. La llacuna i l'aigua que està per tot arreu genera una humitat que se't fica al moll de l'os, però tot això fa que la faci tan diferent, tan original, tan especial, i al llarg dels segles hagi sigut tan complicat viure en aquesta ciutat, i que ara s'ha convertit en un reclam internacional de primer ordre.
I, segons els rumors, en perill d'extinció, o no?
Fa molts anys que es diu això, per causes molt diverses. El canvi climàtic, com a tot arreu, l'està afectant i l'afectarà més. l'accés de gent l'afectarà i encara va a més, és a dir, les grans indústries que inverteixen en turisme el que no esperen és que l'any que ve hi hagi menys gent, sinó al contrari, el que esperen és que n'hi hagi més i cada any això vagi a més. Malgrat s'han inventat taxes, malgrat els creuers ja no entren en el canal, malgrat es facin coses per separar una mica els grans nuclis de turisme, és molt difícil.
També viu d'això, no?
Viu d'això, és una ciutat única en l'univers, diguem-ho així, sí. No n'hi ha cap més que s'hi assembli, i llavors això fa que aquesta especificitat la faci atractiva per molts diferents tipus de categories de persones i de molts interessos molt diferents.
Quantes vegades hi deus haver anat, tu?
Home, 12 o 14.
Carai!
I tot sumat, ho poso en el llibre, tot sumat ho hi hauré viscut gairebé cap a 5 mesos.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molt poc, eh? Uh-huh. És molt poc, perquè imagina't que algú que vingui a viure castellà et digui al cap de 4 o 5 mesos, oh, jo ja conec castellà. I tu, que ja has nascut i viscut tota la vida, dius, home,
ja,
coneixes coses, entre
poc i
evidentment,
massa.
Però home, m'agrada que t'interessi castellà, però és
però bé, també depèn amb quins ulls mires, no? A vegades hi ha gent que ja ha viscut tota la vida i no ha pujat ni un cop al Puig de la Creu.
Aquesta actitud és el que és més important. És a dir, no és tant el
les
lloc
vegades,
sinó on estàs, sinó amb quina actitud hi estàs, què em fas d'allò que perceps, com ho reps, com es transforma a dintre teu i com ets capaç de viure-ho. Si quan tornes de Venècia tornes amb la mateixa actitud que tornes de Nova York o que tornes de Sydney o que tornes de, no sé, de Londres, no cal que ens anem tan lluny, és que Venècia no t'ha servit de res. Perquè Venècia no té res a veure amb totes aquestes ciutats, res. Encara que hi hagi gent, encara que hi hagi cases, encara que hi hagi edificis monumentals, i la seva història i el seu tarannà és completament diferent i és únic.
I què hi ha en aquestes Venècies meves?
Tot el que a mi m'ha ajudat a mirar d'entendre per què m'agrada tant. És a dir, és una cosa que cada vegada que sentia la crida a dintre meu de tornar-hi, pensava, bueno, ja hi he estat, ja conec moltes coses, i en canvi desconec molts altres llocs del món i d'Europa que no conec, i potser hauria de dirigir els meus esforços cap a aquests altres llocs. Però la crida és tan forta que vaig pensar que hi havia de reflexionar-hi i posar-m'hi una mica seriós per entendre què és el que m'atreia tant. I llavors jo el que he posat aquí, aquest, i que per això el subtítol és coses, persones i passejades, és mirar d'entendre aquella Venècia que no es veu. És a dir, aquella Venècia que defuig de la postal, que defuig dels grans edificis monumentals, jo no en parlo, d'aquests grans edificis, ja els dono per suposats, ja sé que hi aniràs, te'ls trobaràs a qualsevol catàleg, tothom t'hi portarà, els circuits free per la ciutat et portaran a descobrir-los, no pateixis. I no, jo parlo de la Venècia dels carrers que encara hi ha roba estesa, de la gent que encara va comprar a la botiga del costat o a la bodega i porta una ampolla de casa i li posen un litre i mig de vi, o li posen pasta fresca acabada de fer amb una senyora gran que ja les mans ja no té prou forces per pastar-la ella. Aquest tipus de Venècia de peu de carrer que es visita de forma gratuïta, que no has de passar per taquilla per conèixer-la, que per tant no és tan cara com la gent diu, altres coses són cares, passejar encara no, i llavors sobretot seure i badar. Badar és de les coses en les que Venècia m'ha ensenyat més, i com poso aquí darrere, a Venècia hi pots trobar coses que ni sabies que buscaves. Sí. I és això el que sempre m'ha sorprès d'aquesta ciutat.
I que la diferència de la resta d'Itàlia?
De moltes coses de la resta d'Itàlia, sí, aviam, Itàlia, pels que ens agrada l'art, és com Grècia o és com França, per dir, coses d'una certa proximitat, sí, mediterrània, són inacabables i són, pots fer troballes a cada cantonada, i si remenes per la història te'n pots recular moltíssim. Mm-hmm. No? Però és que és a més el tarannà de la gent, la cuina que fan encara algunes coses.
El fets amb ceba i el recordo de Venècia.
Sí,
no?
Home, sí, sí. I
m'encanta.
Per sort, encara en fan poquet, sí, perquè les vísceres no són una cosa que es vengui fàcilment. Doncs encara se'n fan, però han desaparegut, per exemple, molts plats que es feien amb granotes, que es feien amb serp, que es feien amb coses de la llacuna, és a dir, sí, coses pobres de la llacuna, que aquí encara se'n fa, i que vas al Delta de l'Ebre o que vas tot això, i veus que pesquen unes cosetes que només les coneixen bàsicament ells. Doncs allà tot això ahir era molt viu, fins que potser la gran onada turística que està patint des de començaments del segle XXI ha arrambat amb moltes d'aquestes coses. És a dir, això fa que les coses es vagin repetint, es vagin serialitzant, i a molts llocs trobis les mateixes coses. Per sort es cuida, des de l'Ajuntament i des de les institucions venecianes intenten cuidar tant com poden l'especificitat de la ciutat, perquè saben que aquest és el seu gran valor. Però el client, diguem-ho entre cometes, que som tots, doncs volem una sèrie de coses, i la gent, amb algun li farà gràcia menjar fetge amb ceba, però la majoria voldran una pizza, voldran un plat d'espagueti, voldran un gelat, voldran totes aquestes coses.
Fas com altres vegades, Joan, i ja inclous un apèndix on fas com una guia pràctica de llocs,
sí,
on anar,
sí,
coses
en
a fer.
En les passejades, que és la meitat pràcticament del llibre, no només descric rutes per fer, sinó que, a més, què hi ha en aquestes rutes, què es pot trobar, i en la part inicial parlo de diferents llocs per anar a menjar, de diferents restaurants, de diferents... tot això. No parlo de llocs per dormir, per una raó molt senzilla. Perquè, primera, si no tens lloc per dormir, i no és una època molt baixa, no hi vagis, perquè pagaràs gust i ganes, perquè et ficaràs al tercer lloc que et diguin que no, al quart diràs, bueno, és igual, és una mica més car, però pago i descanso. Per tant, ja ho has de tenir solucionat, si pot ser des de casa i si pot ser amb temps, que t'esperin ells, no tu, amb ells. En canvi, de llocs per menjar, com que és un mercat molt ràpid, que canvia molt,
sí,
pots trobar un lloc de menjar cuina que gairebé sembla cuina veneciana autèntica, i al cap de 3 anys hi vas i resulta que allò és un xino que amb un cuiner hindú han muntat una cuina de fusió asiàtica per impressionar els nord-americans. És que és això. Venècia també és això, no? Bueno, sotmès a tots els daltabaixos del segle que estem vivint, que és un segle molt, molt, molt curiós. Però sí, sí, jo procuro... No és una guia de viatge únicament, és un llibre per llegir-lo.
És un llibre literari, no? Vol portar literatura, no?
Sí, però que, com que jo ja ho he patit tot això, és a dir, intento respondre totes aquelles preguntes que jo m'he anat fent al llarg dels anys, des de fins a on està Venècia i per què és així, i no és d'una altra manera, i com és que és així, i com és que està feta sobre de fang, i com és que les cases, les fonamentacions que tenen són tan especials, i com és que fins a quin és el futur o quin és el mal que tenen ara la gent. Pensem una cosa, a Barcelona i l'àrea d'influència, que tant ens queixem dels mals, entre cometes, que crea el turisme en l'habitatge, hi arriba un 0, turista per habitant l'any. A Venècia són 2 turistes per habitant i any cada dia.
Carai.
De l'any.
En una ciutat que quants habitants té, Venècia?
Ara, residents, en allà, uns 50 i pocs mil. És una ciutat petita, Venècia.
És una
ciutat que fins i tot jo puc anar caminant pràcticament d'una punta a l'altra i gairebé tornar. Vull dir que no és una ciutat àmplia, és una ciutat molt atatxonada històricament, molt comprimida, edificada sobre unes illetes de fang i que, per tant, no es podia triar massa l'emplaçament ni es podia triar massa... Jo edificaré en aquest xamfrà, no, perquè no hi ha ni xamfrans ni res, i aleshores tu has de fer tot. Aleshores, és una ciutat que es va extendre molt poc en superfície perquè no podia extendre's més en superfície. Aleshores, és una ciutat densa, de carrers estretets, i gràcies a que els cotxes i camions no hi circulen, permet que els grans fluxos de gent passin sempre pels mateixos cantons, i si tu passes pel carrer del costat, per sota o per sobre, doncs pots trobar que no hi hagi ningú. Així de fàcil.
Carai. Quines de les 3 coses et quedaries de Venècia?
El silenci, el color i segurament l'olor. Perquè és una ciutat que, com que no hi ha cotxes, com que no hi ha camions, no hi ha autobusos, no hi ha d'això, hi ha vaporetis i vaporetos i moltes barcasses i molt tipus de vaixell de mitjana petita.
Aquestes gòndoles venecianes.
Per tot arreu, i això crema benzina, evidentment. Però és tan petita la proporció en relació a una ciutat, si a Castellà segur que hi ha més vehicles circulant cada dia que no pas vaporetos en allà en plena temporada. Aleshores, això fa que l'olor és una olor de persones, és una olor de menjars, és una olor de l'aigua que fa olor, no pudor, insisteixo, fa olor l'aigua, no de roses, però fa olor d'aigua barrejada amb coses, algues, herbes assecant-se, alguna porqueria, tot. Tampoc el romanticisme ens ha de fer veure coses que no són, i en parlo molt d'això, perquè molta gent s'ho pregunta, ai, i les clavegueres, i les aigües, i els canals, bueno, tot això ha anat evolucionant, no hi ha clavegueres, tot funciona amb foses sèptiques, i moltes coses desguassen, moltes cases desguassen directament en els canals. I encara es veu ara, i encara quan de tant en tant s'ha d'aixugar, assecar un canal i netejar-lo, veus per on les cases deixen anar tota la sortida d'aigües negres. Que això és complicat? Sí. Que això ho intenten anar millorant? També. Però no és fàcil d'aconseguir en una ciutat que les marees marquen molt els ritmes, i en una ciutat que dels 50.000 habitants que hi ha censats i que la gent sap on trobar-los, resulta que n'hi ha 250.000 flotant cada dia per allà, i que llavors no saps, tenen moltes necessitats i no saps com abastir-los.
Molt bé, Joan. Doncs em sembla perfecte aquest llibre, aquestes Venècies teves. Venècies meves és el títol, eh? Però nosaltres ni diem teves perquè al final són les teves, no les meves. I en fi, de teves a meves, un altre llibre, El Calaix. Hem dit el setè llibre, ja?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
El setè llibre i de cada llibre intentes estar-ne molt orgullós, sí. Lògicament. I a més, els meus de viatges, com que són no viatges sobtats de 15 dies i torno i faig un llibre, sinó que són d'anar fent ruta o d'anar-hi estant i d'anar mirant i d'anar-ho païnt amb anys i temps, hi aportes molt i necessàriament hi ha molt de tu a dins de cada llibre. Però aquest hi ha molt de mi, molt més, cada vegada em faig més gran i cada vegada... soc més nyonyo amb segons quines coses i les deixo anar en els llibres.
Cada vegada tens més experiència, aleshores sí, hi ha més expertesa.
M'agrada. Però no sempre va bé canviar la paraula edat pel seu sinònim d'experiència.
Ja.
Una pedra no li pots dir, oita, quanta experiència que té aquesta pedra. Vull dir que no. Fem broma. Però sí que he intentat, i ho explico a l'epíleg final, que aquest llibre pugui servir una mica perquè cada un de nosaltres, que tots tenim una idea del que és Venècia, tots, qualsevol persona, li preguntes com és Ushuaia i et diu, què? On és? Això què és?
Sí.
A qualsevol persona li preguntes què és Venècia i et dirà una idea aproximada, la idea que tingui ell, però que serà aproximada a una ciutat, que hi ha canoes, que hi ha gòndoles, que hi ha no sé què, que hi ha no sé quantos. Cada un té una Venècia i llavors quan va allà intenta trobar-la, intenta... Doncs jo he fet això, és a dir, una guia que et pugui ajudar a descobrir la teva Venècia. I si descobreixes la teva, tanta fot que llavors hi hagi 500, 1.000 o 10.000 persones al teu voltant. És que és igual, és la teva Venècia i t'agrada igual i te l'estimes igual. Que no t'hi sents tan còmode, home, no, perquè t'hauran fotut el banc per seure o l'ombra aquella que volies aprofitar perquè el sol no et toqués tant, doncs estarà plena. Això és evident, però això no et farà maleir la ciutat. I, per tant, pots establir una relació molt més profunda amb aquesta ciutat i amb aquest llibre jo espero que qualsevol persona pugui aconseguir això, aprofundir una mica en el coneixement de Venècia i acabo llegint a qui va dedicat el llibre. Diu, per tothom qui la coneix i l'estima i, molt especialment, per a qui la desconeix.
Mira...
Em conformo amb això i que si algú li fa servei per entendre més bé Venècia o les sensacions que li va deixar la ciutat l'última vegada que hi va anar-hi, doncs ja en tinc
aquí
prou.
Aquí té el llibre.
Ja en tinc prou.
Doncs Joan Vilardebó avui ens ha visitat a la ràdio altra vegada, esperem que no sigui l'última, sabem que no serà l'última vegada, perquè...
Tant de bo!
Exacte, el Joan seguirà viatjant.
Tant de bo, tinguem bons motius per tornar.
I tant que sí. De moment, però, i des de casa o des d'on vulgueu aquest estiu, des de la platja, des d'on us faci falta, podeu gaudir de la lectura i fer-ho amb aquest llibre, Venècies meves. A veure, el subtítol era Venècies meves, coses, persones i passejades. Perfecte, Joan. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho.
Vinga, doncs, moltes gràcies per escoltar-me i que tothom en pugui gaudir.
Doncs sí. Gràcies, bones vacances.
Igualment.